Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Qui va ser en Marcelino Pérez?
El meu pare.
I en Baudilio Ruiz?
També.
Vostè també se'n diu?
Jo em dic Boi i em dic Ruiz, clar.
I la Julia García?
La meva mare.
Dos mons.
Dos mons.
Parar-se un moment a Barcelona a camí de l'exili a Mèxic va ser fructífer.
Jo crec que sí.
Per què?
Perquè el resultat he estat jo, si no, seria aquí.
Però vostè va ser sindicalista?
També, sí, sí.
De la UGT?
Sí.
Però quan va ser?
Això va ser als principis de la transició, quan vam considerar que d'alguna manera s'havien d'endreçar algunes quantes coses de les condicions en què estàvem treballant als hospitals.
Però en realitat és metge.
En realitat sóc metge, sí. Però en aquest grup de l'UGT hi eren molts metges.
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, que sap arreglar ossos, i gestió EADA.
Sí.
I professor.
I professor des de fa molts anys.
A la que et descuides et munta un màster, una càtedra i un institut.
Bueno,
sí.
Intentem.
Fa recerca, publica, assessora, dissenya i gestiona.
Una mica de tot.
A casa li deien, no et fiquis mai en política. I no ha estat mai de cap partit, o sí?
No he estat mai de cap partit.
Però ha estat conseller.
He estat conseller, sí.
Va obrir el calaix i va veure que hi havia quants milions menys per salut?
Pues aproximadament uns 2.000.
Va saber mantenir la sanitat universal per a tothom amb l'atenció gratuïta? Va ampliar el dret a l'atenció sanitària als immigrants empadronats o amb residència acreditada en plena supercrisi? Vaja, que la va fer viable, salvar certament, però va retallar. Li van penjar l'etiqueta de ser el conseller de les retallades. No se sap que li hagi agraït ningú.
Bueno, jo crec que veure que això s'ha aguantat, veure que la situació del sistema va permès que no entrés en fallida, ja és prou satisfactori. Una d'aquestes situacions s'ha fet amb si mateix, si a més a més li reconeixen, molt bé.
I està satisfet amb vostè mateix?
Sí, sí.
Va pecar d'ingenu, però?
Bueno, jo tenia molt clar on anava. Jo venia del sector sanitari, tenia una responsabilitat d'un gran col·lectiu de centres sanitaris d'aquest país, que era la Unió Catalana d'Hospitals, i quan se m'encarrega per part del president Mas que faci càrrec del Departament de Salut, sabia on m'hi posava i sabia que era un repte més professional que polític, perquè sabia que el que s'havia de fer no era per guanyar eleccions amb la lògica de guanyar eleccions que tenim aquest país.
Ho tornaria a fer igual?
Ho tornaria a fer igual perquè no hi ha... Jo sempre vaig dir, si algú té una fórmula alternativa al que estic fent que me la digui, jo l'aplicaré, però ningú em va donar una d'alternativa.
El divan amb Sílvia Còpolo, a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Al doctor Ruiz li van atorgar el Premi Persona i Democràcia per la seva tasca caracteritzada pels valors humanístics i democràtics al Servei General de Catalunya. Aquest honor s'afegeix als molts que continua rebent a tot l'Estat i internacionalment per la seva carrera professional activa. Avui coneixerem el metge, el gestor, el professor creatiu, el pare, l'espòs i l'avi, a qui de menut ja li agradava tant l'olor dels llibres de la llibreria que tenien a casa com la flaire barrejada que manava de la maleta del metge que venia a visitar les tietes. L'home que de ben jove escoltava a RJ2 el clan de la una d'en Pallardó o les consignes d'en Tito B. Diagonal, el personatge burgès creat per Jordi Estadella que, entre línies, animava els treballadors a manifestar-se al carrer en plena època franquista, ha vingut al divan. Aquella persona que de fa molts anys té i tenia l'orella també de nit engaixada al transistor.
El divan amb Sílvia Còpolo. Exclusivament en podcast.
És la una en punto de la madrugada. Transmite Unión Radio Española.
Solos en la madrugada. Un espacio de represiones al alcance de todos los españoles.
Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación.
La veu de José Sacristán d'una pel·lícula de José Luis Garci. Què li recorda, doctor Ruiz?
Bé, em recorda aquella ràdio nostàlgica de les nits, aquella ràdio que posaves per descansar d'estudiant quan
sí?
Estaves a la universitat, i aquella ràdio que permetia també reflexionar a l'oient. Jo sóc una mica nostàlgic de la ràdio. Sempre m'ha agradat molt la ràdio, aquesta ràdio.
Il n'avait que 17 ans.
está aquí.
C'est lui qui venait chaque jour, les bras chargés.
De tous les mots d'amour. Il est parti dans le ciel bleu.
C'est lui
qui venait chaque jour par la côté.
Dans ses mains, la fleur d'amour cueillie dans ton jardin.
George Moustaki ha aparegut aquí al divan de Bayreuth perquè vostè parla francès perfecte.
Bueno, sí, sí, la meva llengua vehicular, ara que estem en aquestes batalles de llengua vehicular, la meva llengua vehicular no va ser ni el castellà ni el català, va ser el francès.
I com és que va ser el francès?
Bé, perquè el meu pare va pensar, i la meva mare, que havia d'estudiar en una escola que, a ser possible, no fos per adoctrinar, com era l'escola en els anys finals dels 50,
franquista,
sí. I van considerar i van tenir l'oportunitat que pogués anar a una escola que depenia d'una fundació francesa, que encara existeix, és l'escola francesa Ferdinand de Lesseps, i bueno, vaig tenir l'oportunitat de formar-me en una altra cultura, en una altra llengua, però que m'ha anat molt bé a la vida.
Perquè això és com obrir la visió, no?, el camp de visió del món.
Sí, era molt diferent. Quan veus pedagògicament que pretenien de tu, no?, a l'escola francesa, que pretenien de tu abans dels 14 anys, que coneguessis la història del país, història que vol dir conèixer història i cultura, no una llista de batalletes i de reis, que coneguessis la llengua perfectament i sapiguessis escriure i llegir, i en tercer lloc que dominessis els elements bàsics, els números, és a dir, que et puguis preparar per tenir aquests tres grans instruments que necessites per formar-te en qualsevol altra cosa a la vida.
A casa tenien una llibreria?
A casa teníem una llibreria.
Però això semblaria estar col·locat en un estatus, no sé si social o cultural, important.
Bé, l'estatus cultural... Jo vinc d'una família dels dos extrems, una família de camperols i de segadors, la meva mare,
sí.
I una família d'una petita, indústria a una ciutat de Castella, a Burgos, on els meus avis tenien una indústria del cuir, i el meu pare va tenir l'oportunitat d'estudiar, i va estudiar filosofia i lletres, i també va iniciar la seva vida muntant una llibreria.
I a casa o al carrer jugava amb una pilota de paper?
Sí, al carrer fèiem pilotes de paper, prensàvem els diaris i amb això fèiem una pilota.
Però no tenien pilotes de debò?
No tenien pilotes de debò. No era fàcil accedir a pilotes de debò.
Però això era un luxe, tenir una pilota de debò?
Home, una pilota de debò de cuir era un luxe. Sí, sí.
Som a Catalunya Ràdio, al carrer Beethoven de Barcelona. Vostè li deu portar records a aquesta zona.
Sí, em porta una miqueta records de la meva joventut.
Sí? Li agradava ballar?
No gaire.
No gaire?
No, a mi m'agrada més veure com ballaven.
Com ballaven. Mentrestant parlava la barra.
Mentrestant parlava la barra, sí.
Vostè parlava bé.
Bueno, no sé si parlo bé, però m'ha agradat molt sempre parlar.
Perdoni, lligava molt?
Bueno, intentava el que podia fer, com tot jove d'aquella edat.
Boi Ruiz, al divan.
Temps era temps que vam sortir de l'ou. Amb l'hora muscula, pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul. Amb els símbols arraconats, l'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac.
Aquesta lletra li recorda el temps que vostè era menut, sí?
Aquesta lletra descriu perfectament el temps en què jo era menut.
Mira.
Aquesta lletra és el temps de la meva preadolescència.
Preadolescència. Izquierda Republicana. Izquierda Republicana, què és?
Bé, Izquierda Republicana per mi és el partit del meu pare. El meu pare va ser president d'Izquierda Republicana de Sòria, va ser candidat pel Front Popular.
Pel Front Popular,
A les eleccions municipals. Evidentment, a Sòria, les municipals no van triomfar gaire el Front Popular. Uh-huh. Tot això li va suposar després, el que li va suposar. No?
Què li va suposar?
Fruit de la situació de la Guerra Civil, va tenir que fugir de Sòria. Per cert, la llibreria que tenia li van cremar. I va fugir cap a Madrid i va ser condemnat a mort amb rebeldia per vés a saber què, no? Per això, quan em preguntava que em deia Marcelino Pérez...
I va dir-li, sí?
El meu pare va viure durant molts anys amb documentació i amb noms fals, fins que va haver-hi una amnistia on li van comunar la pena de mort jutjat amb rebeldia per la de l'exili. Del desterrament.
Ella sí, sí.
No podia tornar, no va poder trepitjar Sòria fins la amnistia de la transició.
Fins al 77?
Fins al 77.
O sigui, camps de concentració?
Va estar un temps en un camp de concentració, però molt poc temps, i va fugir a l'Aragó.
Però estava condemnat a mort?
Sí, sí.
I la mare, la Júlia?
La Júlia no, la Júlia va tenir el seu pare, el meu avi, 4 anys a la presó, perquè era el germà de l'alcalde del Poblet, que va ser mort a trets a la carretera el juliol del 36.
O sigui que realment la Guerra Civil l'havien viscuda d'una manera sagnant, duríssima a casa.
Molt directa, sí.
Com era la Júlia, si n'hagués de parlar dels seus valors? Què li va transmetre?
Bé, la meva mare era la persona entregada absolutament a la família, entregada absolutament a les... És la que sempre se'n preocupava de cuidar a la resta de germans que malgrat les circumstàncies que van viure a la Guerra Civil, a sobre van viure després circumstàncies de salut amb dificultat, ella sempre la que quedava per cuidar, no?
Els seus germans, els tiets.
I també cuidava, òbviament, de mi, i també cuidava del pare, no? I també cuidava de la llibreria. Quan el pare no hi era, doncs ella tenia la clientela, no? I a més representava per mi, o representa per mi, els valors d'aquella dona que supera una situació tremenda, que supera el no haver anat a l'escola.
No havia anat mai a l'escola?
La meva mare va néixer l'any 30, per tant, sí. El 36 es va quedar sense escola. I, per tant, va superar tot això amb fe i sense preocupació en aquest sentit, no? I va fer esforços terribles per poder cuidar, i després va cuidar dels seus nets, i va cuidar de tots els que podia cuidar. Ella sempre tenia una frase que deia: a mi l'únic que me preocupa és que nunca tenga nadie que llamar a mi puerta para echarme en cara algo.
Ah, per això és com la honestedat, no?
Sí.
Per damunt de tot.
Sí, sí.
T'hauria estar molt orgullosa de vostè.
Molt. Jo estic molt orgullós de la meva mare, no, ella no sé de mi, però jo de la meva mare molt.
I del pare?
I del pare també.
Quins valors ha après?
El pare, els valors del saber. Ni a la vida, deia el meu pare, has de saber. I per tant, per saber has de llegir, has d'escoltar la gent, i l'única manera de poder defensar-te en el món és saber.
Saber. Vostè llegeix?
Jo llegeixo, sí. Últimament poc, però llegeixo.
Jo li deia, li agrada l'olor dels llibres?
M'agrada l'olor dels llibres. Un dels problemes que tinc a casa meva és que tinc un excés de llibres que algun dia haurem de
prendre una decisió. Qui viu allà, els llibres?
Viuen més els llibres, no? Tinc una plaqueta en anglès que diu que la teva llar està on són els teus llibres.
La teva llar és allà on són els teus llibres. Se'ls estima, els llibres.
Estimo els llibres, sí.
@eldivancopulo Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpulo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha.
Se la sap de memòria.
No importava nada. Ibas a encontrarte
con él,
con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando.
Per què ens ha triat aquest Te recuerdo, Amanda, d'en Víctor Jara?
Recuerdo, Amanda, m'evoca els meus temps de pensament de jove que intenta canviar les coses, que no entén el perquè, no? Soc d'aquella generació on miràvem, entre cometes, amb un cert romanticisme les revolucions latinoamericanes, on creiem en el que estava fent-se a Latinoamèrica, després hem vist el que ha passat, no?
Líders com els de Nicaragua,
no? Sí. I els propis cubans, i l'extensió de la revolució a Latinoamèrica, que és la revolució alliberadora, que ha demostrat un altre cop que no el de tanta poder atrapa, i que la que detenta el poder ha canviat tot.
I quan vostè va ser conseller, la tenia present aquesta idea? Quan tens poder, les coses canvien?
quan tens poder pots canviar les coses, i algunes coses vam voler canviar, però no és el mateix el poder autàrquic que el poder democràtic, i el poder democràtic requereix d'acord, requereix de consens i requereix de complicitats, que és una de les coses que cada cop són més, diguem, més limitadetes en el conjunt de les democràcies europees en general, però la nostra en particular.
Ens ha escollit, te recuerdo, Amanda, del Víctor Jara. Hem dit que va ser sindicalista de la UGT. Primer estava premsa, comunicació, i després se'n va anar a l'àrea de sanitat, no? També?
No, vaig estar directament a sanitat.
A sanitat?
Vaig que dintre de sanitat portaria el responsable, el vocal responsable de la Junta del tema de comunicació i relacions.
Però molts anys després ha estat membre de la Junta Directiva de Foment del Treball.
Sí.
Sembla que hi ha una distància entre la UGT
notable,
i Foment, eh?
Notable,
I llavors vostè on és, en realitat?
Bé, jo crec que un ha d'estar on li marca la perspectiva. I la perspectiva que jo tenia en un moment determinat era la que em donava una posició, diguem, excepcional, que és estar al front d'una gran organització associativa d'hospitals, insisteixo, la Unió Catalana d'Hospitals, i la meva posició a Foment era una posició de representar un sector empresarial que no deixa de ser curiós, perquè és un sector empresarial absolutament non-profit, i per tant prestador de serveis públics, no? Que és el que és la Unió Catalana d'Hospitals, on s'agrupen, per entendre'ns, la Unió Catalana d'Hospitals van fundar hospitals com el Clínic, com Sant Pau, per tant estem parlant d'aquells hospitals que no estaven a l'òrbita de la societat social, i en la que tu entens que has de tenir un punt d'equilibri entre el que seria la utilitat adequada dels mitjans públics, que ha de tenir tres grans beneficiaris. El primer beneficiari, el malalt. El segon beneficiari, el professional, que ha de créixer dins del sistema. I el tercer beneficiari, el contribuent, que hem d'utilitzar bé els recursos que el contribuent posa a les nostres mans. No? Per tant, amb independència de la posició que tinguéssim, per mi no ha canviat l'objectiu del que jo perseguia fos on fos. No, que perseguia l'UGT, que el professional sanitari estigués adequadament tractat, que pogués créixer i que, a més, es mantingués un sistema sanitari de la qualitat i de, diguem-ne, l'accessibilitat que teníem, no? I que, a més, home, es distinguessin els diners públics adequadament, però també fessin ben utilitzats, el mateix que he defensat quan estava a la Unió i el mateix que preconitzava quan estava a la Conselleria.
Quan era conseller, es posava l'uniforme i així mig d'amagatotis, feia urgències amb el SEM, no?
Bueno, sí, això és una cosa que no vaig voler que transcendís, però jo no volia deixar de veure el que passava en realitat, no? I fer una guàrdia al SEM no és simplement fer l'atenció emergent, sinó que després et passeges pels hospitals, vulguis o no, portant els malalts que necessiten, un cop ser atesos en primera instància, ser portats a l'hospital, no? I això, doncs, em donava una visió real de la situació, em permetia establir algun altre contacte amb professionals directament i, a més, em permetia veure algunes de les carències que tenia el SEM des del punt de vista de les seves logístiques. No?
A veure si acaba la frase. Ser metge és?
Ser metge és ser servidor.
Ser professor és?
Generós.
Els pacients?
L'objecte final.
Quan...
I primer.
I el primer. Quan fa poc li van donar el Premi Persona i Democràcia, què vas sentir?
Bé, home, va ser un dels premis que més m'han agradat, perquè és un premi donat a Catalunya, que és casa meva, i que t'honorin com han honorat altres persones, perquè s'identifiqui amb tu els valors democràtics, que no deixen de ser més que entendre't amb la gent, i amb democràcia estàs obligat a entendre't. I també estàs obligat, si no t'entens, a assumir la responsabilitat i fer allò que creus que has de fer. El que no s'ha de fer amb democràcia és no buscar l'ententa i, encara que no la trobis, si la busques, deixar de fer les coses perquè la responsabilitat, en tot cas, creus que no solament és teva, sinó que també és dels altres.
Boi Ruiz, al divan.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo. El divan amb Sílvia Còpolo. Exclusivament en podcast.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Perquè vostè canta, ballava,
bueno,
no ballava.
No, però cantava per mi. Sí.
Cantava perquè a l'espectacle ha pensat dedicar-s'hi o no alguna vegada?
Bueno, he tingut aquí molt a prop d'aquesta casa, hi havia una casa que es deia Don Chufo.
A Don Chufo, sí.
Vaig ser bastant assidu i vaig tenir l'ocasió de conèixer i tractar a un bon amic, que és en Xufo Llorenç.
Sí.
I sobretot vaig tractar molt, molt els inicis de la carrera professional d'un senyor que es deia Pedro Ruiz, que va començar aquí baix.
No tenen res a veure de
família. No, tenim res a veure de família, però bueno, vam compartir moltes coses amb aquells inicis.
I Beatles, què fan aquí, en el seu divan?
Bé, més que Beatles, és un fons musical d'una generació com la meva, no? Sempre sonen Beatles a darrere teu, ho vulguis o no, no? I sona Let It Be perquè per mi és el símbol de que tothom prega per algú o prega algú, no? Sempre que tenim una dificultat pensem en algú, i Let It Be sempre m'ha sonat a pregària, no?
A pregària.
I no em refereixo a pregària en termes religiosos, no? Sinó sempre preguem per algú.
Com ho desitgem, volem que una cosa surti, ens hi esforcem, no? Mira.
I moltes vegades fem això de deixar-ho com està.
I si jo li dic Cubelles?
Bé, Cubelles és el lloc on vaig començar a estiuejar la meva adolescència, en companyia de la meva família i dels meus pares i els meus oncles, i és on vaig conèixer la meva dona quan érem molt jovenets.
Una directora d'infermeria.
Bueno, això va ser molt posteriorment, una directora d'infermeria, però primer vaig conèixer una noia de la meva colla, i aquesta noia de la meva colla és la meva dona des de fa moltíssims anys, no? Més de 40. I la vaig conèixer a Cubelles. Després, la nostra vida professional es va fer coincidir també, fent la nostra feina als hospitals, i vam començar treballant junts a l'Hospital Clínic. Jo era metge resident, ella era infermera d'urgències, i després ella va acabar directora a l'Hospital de Palamós, jo també vaig anar de metge a l'Hospital de Palamós, i allà és on vaig començar a contagiar-me d'això de la gestió sanitària.
Sí, que es va contagiar perquè ella ja hi era.
Ella ja hi era, ell va començar a tenir els problemes d'això de la gestió i portar els problemes a l'hora de sopar a casa, i sobretot els caps de setmana, quan ara estem pensant en que no hi ha personal d'infermeria, no cal que explicar el que passava en aquells temps, tampoc n'hi havia.
I si simplement diem el seu nom, Vicky, vostè què diu?
Bueno, Vicky és pràcticament tota la meva vida. Diu, salto de l'adolescència a compartir la meva vida amb la Vicky.
I més enllà de tota la vida?
I més enllà de tota la vida és molt més que una companya de tota la vida. És la persona amb la que he tingut els meus fills, amb les que ens hem dedicat a fer-los créixer, amb els errors i amb els encerts, i també hem compartit els errors i els encerts de la vida.
En Guillem, en Pol i en Boi.
Exactament.
Què diu dels teus tres filles?
Bé, a veure, els meus tres fills, cadascú d'ells és diferent, un de l'altre. El meu fill gran és un creador, és un creatiu que va pel món fent voltes i organitzant coses i dissenyant coses. El meu fill mitjà és una persona absolutament entregada a la música i absorbit per la música, per la música aquesta que jo no entenc, com no entenien la música els meus pares. I el Boi és un esperit absolutament semblant a la seva àvia, tant és així que vol ser bomber.
Vol ser bomber.
I està preparant-se per ser bomber.
Però la seva àvia no era bombera.
No, però l'esperit aquest de generositat i de servir els altres.
I en Willy?
I el Willy és el net. El net que va pel món, que ja ha fet la volta al món amb un any escaig, 19 mesos, i que és el que d'alguna manera ens preocupa a tots com a futur, no? El futur és el present, són els meus fills, ja no és el futur, els meus fills ja són grans, són el meu present, i el futur és el meu net.
I vostè de pare, què tal?
Home, de pare jo crec que he tingut moltes carències. Per què? Perquè la meva presència domèstica pues, no ha estat molt intensa, però sí que crec que he acompanyat força els meus fills, més del que jo a vegades crec que considero que he fet, no? Però, bueno, que sí que és cert és que hem compartit llargues vacances, sempre hem fet les vacances junts, continuem sent una família que es reuneix, que estem sempre en un moment o un altre en contacte o físicament junts. Jo recordo amb molta nostàlgia les vacances durant molts anys, ara que està de moda això, les autocaravanes, nosaltres ja, des de que va néixer el nostre fill petit, abans ja viatjàvem, pues això, a l'estiu fèiem una gran ruta, tots plegats, fins on fos, al Camp Nord, al centre d'Europa.
És com una mica hippies, no?
Segurament sí, però jo crec que això era una cosa que era bastant més habitual a la resta d'Europa que aquí. Nosaltres teníem la imatge, o encara tenim la imatge, del càmping residencial on va la família i s'instal·la a passar tot un mes, no? El càmping europeu és un càmping de trànsit, molt més que de residència.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Avui coneixem Boi Ruiz al divan.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Un doce balanço, caminho do mar.
Ens ha escollit unes cançons molt romàntiques, veig jo.
Sí.
Sí.
Sí. Per això, perquè no sóc de ritme i de ballar, com deia molt bé.
Ah, vostè era de ballar lents.
Jo, en tot cas, sí.
Ah, caramba.
Que jo ja vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste.
I aquesta Garota d'Ipanema, per què ens l'ha triada?
Bé, perquè jo he tingut moltes coses a Latinoamèrica, he fet moltes coses a Latinoamèrica, però un dels països de Latinoamèrica que sempre m'ha donat una atracció especial ha estat Brasil, no?
Sí.
I per mi la Garota d'Ipanema m'identifica amb Brasil, però m'identifica amb aquella cultura d'una alegria continguda, no? No l'alegria desbordada d'altres països latinoamericans i exagerada, no? A mi l'alegria brasileira aquesta em recorda sempre les èpoques en què per raons professionals i a vegades també per raons de turisme escollíem anar i voltar per Latinoamèrica.
Com més sensual, no? També.
Sí, sí.
També. Mira. La sanitat pública de Catalunya, sempre deia, és de les millors del món, eh? Això ho hem dit durant molts anys, però quan va arribar la pandèmia ho vam dubtar, això.
Bé, a veure, no, jo crec que no hem de dubtar. Una altra cosa és que hem comès un pecat de soberbia, això ho he escrit més d'una vegada, Catalunya, Espanya, Europa, pensant que això de la pandèmia, miràvem una cosa, això és de països allunyats. Primer, pensàvem que les epidèmies, això ja no en tindríem mai més.
I que és com una cosa de les pel·lícules de fa molts anys.
I que és de països pobres i ruïnosos.
Sí.
I resulta que tenim una epidèmia allà a Xina, i pobrets els de Xina, si han de construir hospitals perquè no en tenen. I miràvem dient, però si construeixen hospitals corrents, prefabricats, fixa't que quan això arribi aquí, recordi la paraula,
Quan això arribi aquí, sí.
Nosaltres tenim un sistema sanitari que tot això ho aguantarà, Per tant, no ens preocupem. Tenim un sistema sanitari robust.
Sí.
I clar, ningú sabia el que era una pandèmia, malgrat que està escrit el que s'ha de fer amb una pandèmia i les conseqüències que té, no? I una pandèmia tensa absolutament els recursos disponibles i obliga que tots els recursos que disposes i dels que no disposes
tinguin
que ser empleats en un temps curt i ràpid. I això no és un tema de tenir grans professionals que els tenim, molta tecnologia, molts hospitals. Es tracta de que això no has d'utilitzar per una demanda del 150% i d'un dia per l'altre.
Però a veure, corregeixi'm si ho dic malament, més enllà de que s'hagi de... O sigui, vaig prendre les decisions i s'han de prendre de pressa, més de pressa del que es van prendre. Però aquí, per cada llit d'UCI que tenim, quants en tenen a Alemanya?
Bé, no recordo, però
bastants més.
Però clar, els llits d'UCI els hem de tenir en funció dels indicadors epidemiològics que ens diuen quants llits necessitem.
Sí.
El que sí que hem d'entendre és que quan parlem de gestionar una pandèmia de la dimensió de la que estem parlant, estem parlant d'un abordatge de la resposta de guerra. Per tant, imagini's vostè que de cop i volta nosaltres estem en una guerra, i imaginem-lo només, i de cop i volta bombardegen una ciutat i tens milers de ferits que atendre en un hospital. Ja pots tenir molts hospitals, ja pots tenir una proporció de llits d'UCIs. Necessites tenir una capacitat plàstica d'adaptació d'aquell sistema molt important. I això no estem acostumats, ni ho teníem plantejat operativament. Vam tenir alguna que altra alerta. Recordem que vam tenir una amenaça d'una epidèmia d'Ebola, si recorden,
sí.
Que això va suposar una crisi ministerial important, i bueno, el manual, d'alguna manera, de salut pública ja conté sempre el que s'ha de fer en un cas d'aquest tipus, no? I què ens ha passat? Que aquesta pandèmia, a més de ser molt intensa amb els seus inicis, és de llarga durada. I, per tant, per poder mantenir l'assistència a aquells que ho necessiten amb caràcter prioritari, tens que deixar d'atendre aquells que es poden esperar.
Llavors, Itàlia, que és on va començar Europa, què hauríem hagut de fer amb Itàlia?
Anar tots a Itàlia a ajudar-los. En lloc d'esperar tots a casa seva, a veure què passa, que on arribi a nosaltres tenim un sistema sanitari robust.
L'OMS va treballar bé?
Bé, l'OMS va treballar amb el que es pot esperar de l'OMS. L'OMS no podem esperar que tingui una capacitat d'anàlisi a curt termini. A l'OMS no se li pot demanar una cosa que no podrà tenir mai, que és la imatge que dona, o la visió que dona la subsidiarietat, la visió que dona aquell que està davant del problema i que el té que solucionar. L'OMS té molta perspectiva, però no té enfoc local. I aquest és el gran drama de l'OMS. L'OMS pot fer anàlisis retrospectius i prospectius, però anàlisis...
Però en el moment ara, d'actual, no ho fa bé, no pot.
No, jo crec que fa el que té que fer, des del punt de vista manual, però el que no se li pot traslladar a l'OMS és la responsabilitat que tenen aquells que estan a la primera línia. És com dir, miri, què m'ha de dir a mi la ONU respecte a una crisi determinada en un lloc determinat del món on no hi, ni hi són. Per tant, és molt fàcil dir que l'OMS no ha fet prou bé. És evident que l'OMS no pot fer d'una altra manera. No li podem exigir a l'OMS el que l'OMS no podrà donar mai.
I la Unió Europea hauria d'aplicar les mateixes mesures, unes úniques mesures per tots els països?
Evident. A veure, això de les úniques mesures també és un tema que s'ha d'analitzar bé. És a dir, una pandèmia no és uniforme. Per tant, quan tu tens una pandèmia, l'anàlisi epidemiològica et dius on tens focus, on no tens focus, on deixes tenir focus. Per tant,
refaig la pregunta, els mateixos criteris?
Els mateixos criteris en el cas que tingui a ser aplicats amb un focus determinat, jo crec que sí.
No es fa?
No, en política, i això m'acostumo a explicar clar, si no hi ha tres tipus de decisió.
Que són?
La decisionista, que es pren merament per criteris polítics de rèdit polític,
sí.
La tecnocràtica, on abandona al polític la responsabilitat de dir que em digui el tècnic que hem de fer, o la pragmàtico-democràtica, que es diu, que és aquella que equilibra les dues coses. Quan millor ens hem sortit a Espanya ha sigut quan menys decisionistes hem sigut, quan més hem deixat que a la proximitat resolvés el problema. Fixi's, per exemple, en l'àmbit dels propis hospitals. Sí, quan no ha anat bé la resposta, quan s'han esperat ordres centralitzades de què havien de fer cada un dels hospitals, quan s'han arremangat a cada un dels hospitals decidint què havien de fer perquè estaven propers al problema, és quan millor se n'han sortit.
Faria que la vacunació contra la Covid fos obligatòria?
Bé, jo vaig viure, si no recorda malament, la mort d'un nen a Olot per diftèria, perquè els pares havien decidit no vacunar-lo i perquè formaven part d'un grup que no creia en les vacunes, no? En aquell moment ja ho vaig dir. És a dir, que jo creia que la vacunació tenia que ser obligatòria per tot aquell, per tota aquella malaltia en el que tenir-la perjudiqui un tercer. Miri, vostè no es vacuni si la malaltia només el perjudicarà a vostè, faci el que vulgui, és la seva responsabilitat sobre vostè mateix. Però quan vostè pot contraure una malaltia que perjudiqui a tercers, o deixa de tenir vida amb tercers, o es vacuna.
Ara estem a punt de la Marató 2021 de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada a la salut mental. Cada vegada en parlem més obertament, realment, la televisió ha dit això de trencar el mur. Sembla com si sortís de l'armari. Com ho veu vostè? Per a la sanitat pública, la salut mental era una mena d'aquella cosa que sí que hem de fer però no acabem de fer mai?
Jo m'agrada recordar que una cosa que no tenim present al nostre país és que la salut mental no era una malaltia reconeguda per la Seguretat Social. No existia. Per tant, quan tu tenies una malaltia mental, si tenies diners, et tractaven, allà on fos, i si no tenies diners, pues hi havia els mecanismes de beneficència de les diputacions o de les ordres religioses. Fixi's que tots els hospitals o centres de salut mental de Catalunya, tots a darrere hi ha una ordre religiosa, o una propietat privada o una diputació. Quan es fa el Sistema Nacional de Salut, el Sistema Nacional de Salut es calcula la seva despesa amb la despesa que tenia la Seguretat Social per atendre la malaltia extrapolada a tota la població. Però, clar, no hi era la salut mental. Per tant, comencem a entendre que la salut mental, afortunadament, és una malaltia més i, per tant, s'ha d'incloure amb el catàleg de prestacions públics, però no ens adonem de que en la despesa inicial que es va calcular que tindria el Sistema Nacional de Salut, la salut mental no hi era. Per cert, tampoc hi era la salut pública. La salut pública no estava a la Seguretat Social. Depenia del Ministeri de la Governació en un moment determinat. Per tant, quan es calcula la despesa que tenia el Sistema Nacional de Salut i els fons que són necessaris per universalitzar, perquè en el fons el Sistema Nacional de Salut és la universalització de la Seguretat Social, no teníem econòmicament contemplat que no hi era ni la salut mental ni la salut pública. Qui són les ventafocs del Sistema Nacional de Salut? La salut pública i la salut mental. Perquè no existien. I, per tant,
anem molt enrere.
Anem molt enrere. Per tant, qualsevol increment del pressupost sanitari tindria que tenir un repartiment que fos un increment lineal, entre cometes, per totes les prestacions, però un especial que anés a salut pública i a salut mental. I això en el càlcul del monto de diners que s'han d'afegir al finançament de les comunitats autònomes no es té present. Financem la sanitat pública encara amb un pes molt important de l'històric.
Però ara, un cop hi ha hagut la pandèmia i s'ha vist l'augment de persones que han estat malament, sembla que en parlem molt més obertament, que l'estigma cau. A quin pas vindria ara?
Jo crec que ara el problema és que, evidenciant la salut mental com una malaltia més, amb tota la normalitat, la capacitat de resposta que té el sistema és limitada. Perquè tota una malaltia mental, primer, que els factors del Covid han contribuït a que molts processos de salut mental s'evidenciessin que no s'evidenciaven. Per tant, la demanda en termes de salut mental ha augmentat. Amb una oferta per atendre la salut mental ja limitada i justa. Per tant, el que sí que és evident és que s'han de posar més recursos amb el conjunt del sistema, però també amb aquestes dues grans ventafocs, la salut pública i la salut mental.
Per cert, amb els anys que fa que vostè no és conseller, ja s'han revertit les retallades?
No, el problema de les retallades és un problema de capacitat econòmica del país. Per tant, el que hem contingut, s'ha aconseguit contenir, i això va ser ja a meitat del meu mandat, és el descens. Però estem en una situació econòmica i de recursos equivalent a la que teníem el 2010, però estem al 2021. Amb unes demandes molt diferents i amb un patró de demanda molt diferent, i tornant a la salut mental i a la salut en general. Jo crec que allò que dèiem abans, de fer política és prendre decisions de veritat. I clar, quan tu dius, no, jo destinaré o destinarem uns quants punts més del PIB a la sanitat pública, la base és 100, Li hem d'explicar als ciutadans que deixarem de posar en un altre lloc per posar més diners a salut. I, per tant, diem que posarem més diners a salut en termes percentuals sobre una base 100, però no diem a qui li traurem els punts que posarem a salut. I ho dic al revés. Quan diem que el Sistema Nacional de Salut a Espanya està a alguns punts per sota de la mitjana europea, a mi m'agradaria saber si està en alguns punts per sota de la mitjana europea, vol dir que amb altres polítiques estem per sobre. M'agradaria que expliquessin també a quins punts estem per sobre. Per llavors que els ciutadans poguéssim decidir si volem estar per sota amb aquells altres punts i volem que aquests punts es posin a salut.
Quan es posa a parlar de xifres i gestió i política, pom, 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 pom.
No, clar, és que, com que jo i no dic res que no digués
llavors
abans.
Boi Ruiz, avui al divan.
Wine being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow.
Cat Stevens.
And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land.
Un dia aquest home es va transformar espiritualment.
Sí, és curiós. Cat Stevens representa el cantautor, per mi, molt diferent del model del cantautor nord-americà, no? Mm-hmm. I per tant és un model. A més, tenim una anècdota, que quan va venir Cat Stevens a actuar a Catalunya es va fer una entorsi de turmell i el vam atendre nosaltres estant de guàrdia al clínic. Jo no, un company meu, perquè no me'l van anar a entrar a mi.
No,
jo vaig veure que el tenien allà, el doctor Martí Beltrán, i li va posar un tensoplast al turmell al Cat Steven.
I vostè, ara que dèiem que aquest home es va transformar, no, espiritualment, vostè creu que allà dalt hi ha algú?
Jo sóc com un home d'evidències i, per tant, mentre no tingui evidències, en aquest sentit no estic ni dubto ni no dubto, però no tinc evidència. I, per tant, allò que no es pugui evidenciar, tinc mentalitat científica. Desgraciadament, pues no puc creure en alguna cosa que no es pugui evidenciar.
I quan ha estat l'última vegada que ha entrat en una església?
Bueno, entro habitualment a l'església sense problemes, no tinc cap... Jo entro a l'església i a l'església entro per el que representa culturalment, entro per el que representa... A veure, una de les coses que no hem de confondre, i a vegades la gent confon, és que tu tinguis un pensament cristià amb que siguis creient. Jo tinc un pensament profundament cristià en aquest sentit. Els valors de la meva societat són cristians. I per tant, no hem de confondre tenir valors cristians i compartir aquests valors amb molta gent i exercir-los amb ser creient. Són coses que són diferents, no? I crec que hem construït una bona societat i si no, que algú demostri el contrari. La diferència que hi ha entre les societats de valors cristians i les que no són de valors cristians. I jo crec que les societats de valors cristians són societats molt més riques, molt més afables per viure, que no aquelles societats que no són de cultura cristiana.
Ruiz, avui al divan... Mira, Frank Sinatra.
And now the end is near. And so I face the final curtain.
S'identifica? My Way?
El My Way m'agrada en qualsevol versió, però especialment la Frank Sinatra. I només pel títol, perquè jo sóc una miqueta també a mi manera i per tant he fet les coses a la meva manera, encara que quan penso en perspectiva la vida, en el fons no he fet res a la meva manera. He fet les coses a la manera que havia après dels meus pares, del meu entorn, dels meus amics, de la meva família, de la meva dona. És a dir, per tant, això del My Way, quan tens una certa perspectiva, te n'adones que no has fet tantes coses a la teva manera.
Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way.
I si jo li digués de quines dues o tres coses està orgullós de les que ha fet a la vida, què diria?
Bé, home, jo estic orgullós d'haver fet la família que he fet, és en primer lloc. En segon lloc, estic orgullós de haver assumit una responsabilitat en uns moments molt difícils i haver aconseguit el resultat que hem aconseguit i, per tant, em sento orgullós d'allò que moltes vegades diu la meva dona, dic el My Way, ella diu que sempre l'important sempre és dormir tranquil, no? I jo a l'època on tenia que prendre decisions com les que prenia, pues dormia tranquil. Si no les hagués pres, sabia que estava enganyant i que no dormiria tranquil. Per tant, d'això estic orgullós. I la tercera cosa de la que estic orgullós és d'haver escollit la professió de metge, perquè m'ha permès en una part de la meva vida pues, dedicar-m'hi a atendre les persones en singular i també m'ha donat la base de poder atendre-les en plural quan he tingut responsabilitats directives i ja no dic com a conseller, no? Jo sempre he pensat que la feina que feia tenint aquesta responsabilitat la feia fent de metge pel col·lectiu en lloc d'uno per uno, tots alhora.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Mi primera visita a Tartarín de Tarascón es una fecha inolvidable de mi vida. 12 o 15 años han transcurrido desde entonces, pero lo recuerdo como si fuese de ayer. Vivía por entonces el intrépido Tartarín a la entrada de la ciudad en la tercera casa a mano izquierda de la carretera de Aviñón. Lindo hotelito tarasconés con jardín delante, galería atrás, tapias blanquísimas, persianas verdes y frente a la puerta un enjambre de chicuelos saboyanos que jugaban al tres en raya o dormían al sol apoyada la cabeza en sus cajas de betuneros. Por fuera, la casa no tenía nada de particular. Nadie hubiera creído hallarse ante la mansión de un héroe, pero en entrando, ahí era nada. Del sótano al desván, tanto en el edificio, tenía en el aspecto heroico hasta el jardín. Vaya un jardín.
El diván amb Sílvia Còpolo, exclusivament en podcast.
Què és? Què és això?
Això és Tartarín de Tarascón, d'Alfons Dodé.
Sí?
Que era una de les lectures obligades.
Obligades? En francès?
En francès.
Oui.
I per mi sempre ha representat un personatge molt pintoresc que posava en evidència, i jo posava en evidència quan estàvem a l'escola, el que és la innocència / ingenuïtat front a el que és la picaresca. El Tartarín de Tarascón va amb tota la seva ingenuïtat a l'Àfrica, a la cacera d'un lleó, no? I li fan 30.000 trampes, ja l'enganyen, dient que va veure un príncep. I el comportament d'ells, la innocència basada en la ignorància, no?
Uh-huh.
Però la innocència basada en la ignorància, quan té coneixement, continua amb la innocència i no es passa al bando de la picaresca. I tots aquells que li fan les trampes, el que li col·loquen un lleó que resulta que el lleó era un lleó que es feia servir per firetes, i aquells pobres que es queden sense el lleó resulta que es queden sense les firetes. Per mi representava això, la innocència des de la ignorància i la innocència mantinguda després del coneixement.
M'ha dit quines dues o tres coses el satisfan o no està orgullós, però ara li diré al revés. Si tingués una segona oportunitat, quines dues o tres canviaria?
Bé, si tingués oportunitat, canviaria una primera cosa, que és l'anglès. Una de les assignatures pendents de la meva vida és no saber anglès. Encara que si tinc que parlar anglès, parlo de la manera que puc i com m'entenc. Però jo crec que una de les coses, un dels grans errors de la meva vida, és no haver dedicat el temps necessari a l'anglès. Aquesta és...
No sembla molt transcendent, doctor Ruiz.
Bueno, per mi sí que ho és, però bueno, segurament amb la trajectòria vital no, però personalment sí, no? Una segona cosa que canviaria segurament és la meva, intolerància a moltes coses, no? I ara amb els anys m'estic fent més intolerant a algunes coses.
A què és intolerant?
Bueno, intolerant a determinats comportaments, encara que sóc bastant poc explícit amb això, no? Però
sí.
Hi ha comportaments que, encara que no ho expliciti, pues em costa ser comprensiu amb ells.
Com ara?
Home, em costa molt entendre alguna mercantilització de la política, per exemple, no? Em costa molt entendre els comportaments incívics. Em costa molt entendre no sabem que del comportament individual neix el comportament social. Clar, perquè a mi em fa molta gràcia quan diuen no és que som una societat, no, en tot cas som uns individus, que la societat en si mateix no té identitat, és la suma del comportament dels individus, no? Per tant, aquesta m'agradaria ser més tolerant, no puc, però no puc ser-ho, no?
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains.
Totes les cançons tenen una càrrega intimista. A veure aquesta.
Bé, a mi m'agrada molt el silenci i
sí.
Aquest és un dels grans himnes al silenci.
Now
flash of a neon light to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw.
Continua creient en la humanitat?
Sí, jo crec que podem creure en una gran part de la humanitat, sobretot quan veiem que és gràcies a la humanitat que suplim les carences dels estats, no? Jo hi crec molt, amb la societat civil, i em preocupa una societat que es decivilitza traspassant-li totes les responsabilitats a l'estat. La societat ha d'intentar resoldre els seus problemes en la mesura del possible. Hi han coses que no podran fer mai els estats. Jo reconec que un actor fonamental en el sector sanitari, les associacions de pacients. Hi han coses, efectivament i de proximitat, que només pot fer la societat civil. No podem administrativitzar. Hi ha tota una part de l'economia que està en mans de la societat civil, si vol. Si ens fet tots estats dependents i no se m'interpreti com un discurs liberal, això, ni gens ni mica. Però crec que la societat ha de trobar a l'estat el recolzament, i l'estat ha de reconèixer la societat civil com un instrument molt important per fer les polítiques d'interès general.
Diu que no sembli un discurs liberal. Se sent encara socialdemòcrata?
Em sento socialdemòcrata, sí.
Se sent socialdemòcrata. Escolti, anava a dir.
En el sentit que no es pot repartir riquesa si no genera.
Li deia al començament, fa pocs dies, li donaven un premi en el Cercle del Liceu i li vaig sentir dir: estic agraït a la vida. Vaig trobar una frase molt sorprenent. Per què està agraït a la vida?
Bé, jo estic agraït a la vida perquè amb les expectatives que podria tenir jo, amb el context que vostè ha explicat de la meva generació i del context de la meva pròpia família, jo podia haver aspirat a una vida molt diferent, i no tenir la família que tinc, no tenir la dona que tinc, no tenir els fills que tinc, no haver tingut la formació que tinc. Per tant, estic agraït de que tot això ho hagi anat trobant a la vida, no?
I de cara al futur, vostè, que té no sé si quantes carpetes de projectes al cap, perquè els espais no hi caben, però al cap hi cap tot, què hi té ara?
Bé, jo crec que al final això són subproductes, tots aquells projectes que puguin anar al cap, no? Jo crec que al cap, és de tenir, i tinc, el que la meva generació ha de tenir, que és la voluntat d'ensenyar des de la seva experiència els que venen darrere, no? I deixar-los a l'espai perquè se n'ocupin.
Aquest és el llegat?
Jo crec que el llegat és ensenyar. Jo crec que arriba un moment en què, jo hi crec molt poc, i no també se me'l malinterpreti, que algú pugui ensenyar a la universitat als 30 anys. Podrà ensenyar molta ciència, podrà ensenyar molta tècnica, però no pot ensenyar experiència. I hem canviat molt, tot allò que abans explicàvem a l'aula i preníem amb apunts, els apunts estan al Google ja. Per tant, el valor de l'experiència està en la capacitat de translació que tinguem d'aquesta experiència, especialment per, en circumstàncies iguals, si ha anat bé fer el que s'havia fet, o en circumstàncies iguals no fer allò que s'havia fet si va anar malament.
Això és Creedence Clearwater Revival, també?
Moonrising.
Ah, molt bé. Aquesta cançó, què li recorda?
Aquesta cançó em recorda que jo també he tingut una vida d'alegria, encara que per la música no ho sembli, no?
Què vol dir una vida d'alegria? Bueno, em sembla un eufemisme, això.
Això em recorda el divertiment en grup, no?
Sí.
Creedence per mi representa això, la colla, la gent d'adolescent que veníem per aquest barri, que veníem allò d'ella amb el Don Chufo, més amunt el Metamorfosis, més amunt el Bacarrà, que ara té una altra connotació, no? Aquest era un barri on hi havia unes colles de teenagers, una mica més que teenagers,
sí.
Amb l'entorn d'aquesta música, teníem el divertimento, no? I em recorda aquella vida.
Avui hem passat una miqueta per la seva família, la que el va veure néixer, la que vostè ha creat, la seva feina, les seves il·lusions, la manera que entén la salut per a tothom. I ara li diria, finalment, per acabar, gairebé, doctor Boi Ruiz, agraint-li que hagi vingut aquí, si hagués de parar-se i dir quin sentit té la vida, què diria?
Bé, home, jo crec que la vida té un sentit. I el primer sentit que tinc, que té la vida, i encara que sembli una botada, és viure-la. No? Si tu et prens la vida com un càstig, dic, m'ha tocat viure, no anem bé. Per tant, viure és una gran oportunitat. No sabem què hi ha abans de la vida. Per sempre parlem que hi haurà després de la vida, però no sabem què hi ha abans.
On érem.
On érem. I per tant, tens una oportunitat i tens el dubte de què hi haurà després. El que saps és que abans no hi havia res. Per tant, algú que viu té l'oportunitat de viure la vida, no? No prendre-la com un patiment. A vegades és molt difícil no prendre-la com un patiment, depèn de les circumstàncies que toqui viure, no? Però jo crec que el més important de la vida és entendre que d'un no-res passes a tenir una cosa que has de viure i que no saps el després.
Què li diria a algú que vol parar de patir i de viure?
Jo crec que aquell que vol parar de patir i de viure, jo li demanaria que reflexioni. Reflexioni i, sobretot, que es recolzi molt amb el seu entorn. Una decisió de parar amb la vida és una decisió, jo crec, la més dura que es pot prendre. I, per tant, no li desitjaria a ningú que la tingui que prendre.
En una Wikipèdia d'aquí a 100 anys, si és que encara n'hi ha de Wikipèdies, així en una línia i mitja, després de Boi Ruiz García, què hauria de posar-hi?
Persona propera a la gent. A mi m'agrada ser proper a la gent amb la que estic.
No sé, hi ha moltes...
La resta és una circumstancial. Jo he tingut l'oportunitat de fer el que he fet, uns altres no l'han tingut, i segurament uns altres, si l'haguessin tingut, també l'haguessin pogut exercir així. No? Per això jo deia, estic content de la vida perquè he tingut oportunitats i les he pogut aprofitar.
Com ho ha dit allò, que amb la línia i mitja com anava? Boi Ruiz García, línia i mitja, què diria?
Persona propera a la gent i propera a la família, en la mesura sempre del respecte amb l'entorn familiar i les seves pròpies llibertats, clar.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
I acabem. Acabem amb una peça que ens agrada a tots i que ens l'ha volgut triar el doctor Boi Ruiz, i hem pensat, calla tu, que amb aquestes notes es podria aixecar del divan. Gràcies per venir. Gravacions i muntatge, Ferran Badia i Josep Lluís Santissó, amb Núria de la Fuente i Sílvia Còpolo. A la coordinació i a la veu i a la vida. Bye!
@eldivancopulo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca,
empujar al mar en mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.